Atles Subversiu.
És l'hora d'obrir l'Atles Subversiu. Cada diumenge coneixem altres llocs del món sense sortir de l'estudi i des d'una perspectiva diferent. I aquesta setmana anem a... al Quebec. I anem cap allà perquè ahir s'hi va celebrar la cimera del G7, la trobada dels països més industrialitzats del món. La cita ha tingut lloc a Charlevoix, una remota ciutat lluny de qualsevol centre urbà del Quebec, i d'aquesta manera els líders polítics han evitat trobar-se en manifestacions i protestes. Què ens explicarà el Dalmases a la seva postal des d'aquesta nació canadenca de parla francòfona?
La postal. Antoni Dalmases.
Bon matí de diumenge, amics del suplement. Avui m'han enviat fins a la zona francòfona del Canadà, el Quebec, i el primer que he pensat és que potser no calia travessar l'Atlàntic amb avió per anar a territori francès, tenint la França de debò a poques hores de casa. Però és aquí on han decidit reunir-se aquesta gent del G7, que manen tant i semblen especialitzats a posar les coses difícils a les persones normals. I he de dir que, encara que algú li sembli insòlid, Espanya no forma part d'aquesta elit mundial, o sigui que potser hi haurà qui pensi que el G7 no té cap poder si no té en compte els toros i la Rojigualda. En fi, però, ja que he vingut, coneixeré una mica la regió i visitaré la capital. El Quebec, com he llegit venint amb l'avió, va ser fundat el 1534 amb el nom de Nova França i va ser francesa fins a la meitat del segle XVIII. Per això s'hi parla bàsicament francès, que és una llengua protegida. Tant que hi ha inspectors que vigilen i controlen el respecte i l'ús. Saber això i pensar que sóc en un país civilitzat ha estat tot una cosa. Encara més quan he llegit que des del 2006 el Parlament canadenc reconeix que el Quebec és una nació. Cosa evident, perquè a part que a l'escut hi ha la reveladora llegenda James Souviens, jo me'n recordo, porten dos referèndums fets que ho confirmen de manera creixent. El 1980 va votar a favor el 40,5% i el 95 el 49,6%. Naturalment, ja preparen el tercer amb el lema «Volem un país i el tindrem». La meva admiració i enveja va en augment quan arribo a la capital, la ciutat de Quebec, de més de mig milió d'habitants, i em trobo com si fos a França. No només per l'idioma, sinó per l'ambient, els noms dels carrers, l'arquitectura i tot l'entorn. El casc antic s'aplega dins de les muralles, les úniques d'Amèrica del Nord, i té dues zones, la Petite Champlain, que és el nom del fundador de la vila al segle XVII, i l'Hauteville, que contrasten amb els edificis de vidre i de cerca que es veuen una mica enllà. Aquí, a Le Vieux Québec, visito el Château de Frontenac, un important edifici del segle XIX que em recorda les grans construccions reials de París, que ara és un hotel de luxe inaccessible, només apte per ser vist des de fora. Tot caminant, vaig al pati d'armes del castell que s'obre convertit en un passeig de fusta, la Terrasse du Ferran, on els visitants passegen seguint el curs del riu Sant Llorenç cap al nord fins que es troba amb el Sant Charles, que és el seu afluent. Allí, a prop de la catedral de Notre-Dame, no podia dir-se de cap altra manera, és clar, la més antiga de Nord-Amèrica, i més tard arribaré a la Rue du Trésor i voltaré pels seus carrerons plens i atapeïts d'artistes que recreen un món martre transatlàntic. Tinc ganes d'aturar-me a prendre un pastís, l'aperitiu francès anissat, per completar les impressions, i llegeixo en un fulletó editat per l'Ajuntament amb instruccions per aquests dies de reunió del G7, on, a part de dir que no hi haurà carrers tallats ni canvis en el transport públic, demanen que si algú vol fer una manifestació n'informi les autoritats a una adreça que hi donen. Ho confesso, si no fos massa vell em posaria a plorar d'emoció. Tothom sap que quan Kennedy va visitar Berlín va dir la famosa frase «Jo també sóc berlinès». Ara, aquí, jo tinc ganes de cridar fort. Jo també vull ser quebequès, perquè respiro un respecte i una llibertat que a Catalunya semblen impensables. Amb els ulls i el cor ple d'aquesta alegria que s'encomana, envio una salutació als meus compàtrides amb qui faig nostre el lema quebequès. Volem un país i el tindrem. Salut, amics.
Gràcies per aquest retrat, Dalmases. El Quebec és una regió del Canadà reconeguda com a nació amb uns 8 milions d'habitants. La majoria de la població és de parla francesa i la converteix en les poques zones francòfones d'Amèrica del Nord. La capital del Quebec és la ciutat de Quebec, però la més poblada és Montreal. L'any 1980, els quebequesos van celebrar un referèndum d'autodeterminació on el sí va obtenir un 40% dels vots. I més endavant, l'any 1995, hi van tornar i els independentistes es van quedar a 5 dècimes de superar el no amb un 49,6%. El Quebec és un territori extremadament ric en recursos naturals i ple de boscos de coníferes, llacs i rius que han estat l'escenari de moltes pel·lícules.
Escenaris de pel·lícula.
Quebec és una paraula que vol dir allí on el riu es fa estret i fa referència al lloc on se situa aquesta ciutat, una de les més conegudes del Canadà.
Albert Beorlegui.
Com passa amb tants altres llocs del món, poc sabem de la seva història, entre d'altres coses perquè potser dona la impressió que ha estat sempre com molt plàcida. Civilitzada, afegiríem. Avui, amb motiu de la cimera del G7, ens hi acostarem per conèixer-la una mica més i ho farem, com sempre, amb tres pel·lícules i una cançó. Com acostuma a passar quan parlem del continent americà, Quebec tenia la seva pròpia cultura i història abans que arribessin els europeus, en aquest cas, els francesos. Hurons, algonquins, mohawks, cree i inus van ser alguns dels pobles que s'hi van establir. Possiblement els més coneguts de tots siguin els inuits, el nom comú que defineix els diferents pobles que habiten les regions àrtiques d'Amèrica. El 2001, Zacarías Koenig va rodar Atanarhuat, la leyenda de l'hombre veloz, una pel·lícula multipremiada en molts festivals que explicava una antiga llegenda canadenca protagonitzada i parlada exclusivament per al poble inuit. Després de l'arribada dels primers exploradors capitanejats per Jacques Cartier el 1534, el lloc va ser conegut com la Nova França, esdevenint colònia real l'any del senyor del 1663. Anys més tard, el Regne Unit va prendre possessió del territori amb el Tractat de París, on Lluís XV de França va preferir conservar Guadalupe, un petit arxipèlag conegut per la seva abundància de sucre, que no pas per aquest extens territori considerat sense importància. La figura de Lluís XV no té tanta rellevància com la del seu predecessor, el rei Sol, Lluís XIV, ni tampoc el seu successor, Lluís XVI, que perdria el cap amb la Revolució Francesa. La seva figura va ser tractada a El Sol Negro, que Thierry Vanistee va dirigir l'any 2009.
Si vous êtes libre de vos amitiés, ne prononcez pas ici des noms qui résonnent à mes oreilles comme le bourdonnement de la guêpe prête à vous piquer.
No serà fins ben entrat al segle XX quan ens trobarem amb l'única revolució al Quebec, la coneguda com la Revolució Tranquil·la, un procés de modernització i secularització que arrenca el 1960 amb la victòria de Jean Lesage i del Partit Liberal del Quebec. Els fets van ser metafòricament tractats en un dels millors films del cinema canadenc, Mi tio Antonio, que Claude Jutre va dirigir l'any 1971.
Connaissez-vous mon oncle Antoine?
Personne ici t'a maté. Tu es là, mon oncle?
Hein? Et qui est encore là?
Una de les cantants més famoses nascudes a Quebec és Céline Dion. Amb més de 200 milions de discos venuts i un sens fi de premis, la seva carrera és una de les més consagrades a nivell mundial. Dels seus grans èxits rescatem aquest Because You Love Me, extret de la banda sonora original de la pel·lícula íntima i personal i que pertanyent al seu àlbum Falling Into You és un dels seus treballs més exitosos. For all those times you stood by me, for all the
truth that you made me see. Impecable, com sempre, Beorlegui. Artur Ramon, bon dia, ben trobat.
Bon dia.
Com
Guillem,
estem?
Molt bé, i tu?
Un altre diumenge aquí, a tornar-hi.
Tornem-hi.
Va, que és hora d'obrir un museu a algun lloc del món i avui l'obrim al Quebec, perquè aquests dies s'hi ha celebrat la cimera del G7, el grup dels 7 països amb més pes polític, econòmic i militar. Hi has estat mai, tu, Artur, al Quebec?
No, mira, el més a prop que he estat és a les Catarates del Niàgara, sent molt petit, i al Quebec no hi vaig arribar a entrar, però m'encantaria anar-hi, naturalment.
El Canadà és un d'aquells països, no? El Quebec està dins del Canadà, no. Que segurament es deuen sentir una mica com a l'ombra.
Sempre, dels Estats Units.
Dels grans Estats Units.
Tothom té tirada d'anar més a Nova York que a Quebec.
Amb l'art passa el mateix, que els Estats Units
també
rellueixen molt més que el Canadà?
Sí, sí. Sempre passa quan hi ha un país molt potent al costat d'un que és més petit. A nosaltres també ens passa, és a dir, l'art espanyol, l'art francès, doncs sempre ens enlluernen més. Inclús a vegades són països que tenen una mica de complexa d'inferioritat. A nosaltres, els catalans, també ens passa això a vegades. El nostre art pensem que no està a l'alçada dels altres i a vegades està no només a l'alçada, sinó que el supera.
Doncs avui reivindicarem l'art del Quebec obrint-hi un museu. I amb Neil Young, Heart of Gold, arribem a aquesta primera pintura que ens has portat, Artur, que hi veiem tres nois, nens, gairebé jo diria, que són caçadors, van amb unes escopetes, estan asseguts sota un arbre, amb un llac a darrere. És una pintura que a mi em fascina, i veig aquestes perdius que han caçat. De qui és?
Mira, és d'un artista nascut al Quebec l'any 1804, que es diu Antoine Sébastien Plamondon.
Coi, quin nom!
Sí, Plamondon. I és un artista molt interessant perquè ell es va especialitzar en retrats i en imatges religioses. Algunes les tenia grans comissions de les esglésies del Quebec i les feien en relació a gravats d'obres mestres que hi havia a Europa. Mm. És a dir, doncs, les obres mestres de Rembrandt, de Rubens. Llavors arribaven i les traspassaven a llenç i en pintura complien doncs aquests encàrrecs. De jove, quan tenia només 22 anys, el 1826, va viatjar a França i va estar molt influït per un artista francès que és Pauline Guérin, que era un gran retratista. I després, entre 1850 i 1890, ja una altra vegada al Canadà, va viure amb la seva germana i amb la seva mare, mai es va casar, a Neville. I aquest quadre m'agrada molt perquè expressa molt bé aquesta època. Aquesta època és un quadre 1857, mm-hmm. i aquests adolescents molt ben vestits, perquè per ser caçadors van vestits
classe alta, i veiem aquí.
De diumenge. Li agrada molt la moda a Plamondon, i això es nota en aquest quadre, i estan aquí en aquest paisatge idíl·lic, prenent una mica la fresca després d'haver caçat
no
aquestes
perdius. No se'ls veu gaire
perdius.
Cansats, tampoc, ni gaire suats,
no,
ni gaire despentinats.
Estan quasi com posant, no? Sí. És aquesta idea de que han fet aquest exercici sense sinergètic, sense esforç. A mi hi ha una altra cosa d'aquest personatge que m'agrada molt. Sí, els nostres oients van a buscar a internet i poses Plamondon, la primera imatge que et surt és una fotografia seva. És a dir, un retrat seu. I és un retrat que és molt a l'inici de la fotografia, perquè aquest senyor...
1850.
Per tant, sí, és molt a l'inici de la fotografia. I hi ha una idea que m'agrada molt, que la va dir Baudelaire, que en els primers retrats de fotogràfics, sí, la gent tancava els ulls perquè era una màquina diabòlica. Però Plamondon no els tanca, Plamondon els obre com dos taronges i em recorda aquesta idea del retrat que la va posar de moda Picasso, de mirar molt a la càmera, i que ara tenim el nou Picasso, que és Ferran Adrià, que utilitza la mateixa mirada, que és la mirada que ve de Plamondon i que contradiu a Baudelaire.
Doncs quin nexe que hem fet, va. Anem cap a la segona obra d'aquest Museu Imaginari del Quebec. Ara toca la segona, som-hi. Whose bed have your boots been under? La segona obra és d'un autor que encara està en actiu, Paul Béliveau.
Efectivament, si anem a la seva web, veurem exactament la seva obra, que és Paul Béliveau, per tant, a la francesa, Béliveau.com. Va néixer el 1954, per tant, té 63 anys, i és un artista especialitzat en un sol tema, que és pintar llibres.
Només llibres?
Només llibres. Ell és un home que va tenir una passió des de petit pels llibres, per la bibliofília, i va ser un gran dibuixant i gravador, ha fet més de 60 exposicions al Canadà i als Estats Units i s'ha especialitzat en aquesta pintura, de més molt hiperrealista, és la pintura que recorda el Richard Estes.
Sí, en aquesta que hi veiem és que seria una foto,
és
veiem
fantàstic.
El llom de sis llibres, The History of Art, Arts of China, un del Warhol també.
Del Warhol, hi ha la imatge del Mao de Warhol, sí. Ell els ordena per colors, per analogia visual, perquè considera que és molt important que estiguin compensades, i llavors munta una biblioteca que a vegades és real, que és la seva pròpia, o a vegades és imaginària.
I amb quina finalitat ho fa, això?
Doncs mira, jo crec que això ho fa amb la finalitat, d'una banda, de treballar un tema concret. Hi ha artistes que són especialistes en un tema, ell s'ha especialitzat en això, i treballar amb dos elements que són interessantíssims. Un és el passat, és a dir, el passat i la memòria. I sempre, a darrere tot això, hi ha la nostàlgia. Uh-huh. Nosaltres tenim un pintor català encara poc reconegut, important, no contemporani, perquè va morir fa uns anys, però important, que és Lluís Marsans, que va treballar amb la mateixa línia. Passa que les seves biblioteques són biblioteques una mica més, diguéssim, clàssiques. Les biblioteques de Béliveau són biblioteques més modernes, més contemporànies, però la idea és la mateixa, és a dir, a utilitzar el mur del llibre. És que no hi ha res més bonic que una biblioteca.
Tens raó.
Jo és que és...
O una llibreria.
Jo hi ha dos llocs que em trobo millor quasi que a casa meva, que són a les biblioteques i els museus. Sí, potser sóc una mica friqui.
A mi m'agrada, també, anar...
M'encanta.
És un moment molt d'estar amb tu mateix.
És que...
Quan entres allà dins, el silenci, si l'acabes trobant dins un museu o una biblioteca, el passejar, el descobrir coses noves...
Són els nous temples, les noves catedrals. Surts com sortia la gent abans de missa, reconfortat, anímica i espiritualment. I en un món com el d'avui, no hi ha res millor que introduir-te en una biblioteca o en un museu i sortir d'aquesta barbàrie
de la ignorància. I callar una estona i escoltar més i llegir
clar,
més.
Clar que sí.
Fora del Canadà se'l coneix, a Paul Béliveau?
Doncs sí, sobretot als Estats Units, perquè ha fet bastantes exposicions, però és un artista, t'he de dir, poc conegut encara a Europa. És a dir, és un artista que es mereixeria doncs, alguna exposició important a les grans capitals europees, París, Londres, Berlín,
doncs avui Barcelona. Estem posant el nostre granet de sorra perquè el coneguem, almenys a Catalunya, sí. Una mica més. Va, anem a veure la tercera obra d'aquest Museu del Quebec. I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the scene of someone's dream. I acabem amb una composició geomètrica d'uns colors blavosos, vermellosos... Jo diria que és art abstracte, això, Artur.
Sí, mira, és un art que està entre l'art surrealista, l'art també oníric i l'art naïf. És d'un artista que es diu Alfred Pellan, que ell, de nom d'origen, és Pellan, acabat amb D, i es va treure la D. Va néixer el 1906 al Quebec, va ser orfe de mar sent molt petit, i el seu pare doncs, el va formar en temes artístics. Ell, com tants canadencs, va a París, perquè, clar, són francòfons i tots van cap a París.
Tothom passa per París.
I entre 1926 i 1930 es forma allà, coneix aquests llenguatges, el fauvisme, després coneixerà el cubisme, etc. I torna al Quebec i no l'accepten a l'escola de Belles Arts per ser professor, perquè el trobaven massa modern. Això passa a vegades, eh? Aquests artistes que van una mica per endavant dels seus temps. I llavors tot la seva carrera la falla fins que mor l'any 1988, amb 81 anys, víctima doncs, d'una leucèmia. A mi, aquest artista em recorda molt un altre artista català que es diu Joan Brotat, que també està molt poc reconegut i que treballa amb aquest estil naïf. Recordem que és aquest estil una mica inquietant, ple d'ingenuïtat, d'espontaneïtat, com si fos el que pintaria un nen. I aquí tenim un tema molt interessant, que és que va haver un francès, un biòleg francès que es deia Alfred Laporte, amb la seva dona espanyola, Anna Pérez, que entre 1996 i l'any 2000 van muntar un museu naïf extraordinari, amb 1.500 peces.
On el van muntar?
Al Molí de la Torre, a l'Empordà. I el van haver de tancar al cap de 2 anys perquè no hi va anar ningú. És aquestes coses que passen, en aquest país. Jo ara aquí faig una crida a les institucions que montin un museu, o si no poden, una exposició sobre el naïf, en el que tenim artistes extraordinaris com la Carme Rovira i Fortuny, com el Joan Brotat, i que la gent hi vagi.
M'agrada perquè sempre fas crides, Artur.
Sempre. És que els que estem en la cultura ens passem el dia cridant, a vegades en el desert.
A veure si ens escolten, per
alguna
això.
Alguna vegada potser t'escolten, però majoritàriament no. I el que em sap molt greu és que la gent que fa iniciatives com aquesta que van fer del Museu del Naïf, que tenien una expectativa increïble, eh? Pensaven que tindrien 200.000 visitants i en 2 anys no hi van anar ni 30.000. Però, per exemple, un galerista, el Manel Mayoral, va fer un museu fantàstic a Verdú del Joguet i el va haver de tancar. O sigui, és que perquè no hi anava la gent, perquè els propis de Verdú no s'ho van creure. És una gran pena que passi tot això a casa nostra.
Haurem de continuar fent crides.
I no ens cansarem de fer-les.
Molt bé, Artur, gràcies. Fins la setmana que ve.
Fins aviat.
Adéu.
Adéu.
Des de les 6 del matí i fins a la 1, el suplement, amb Ricard Ostrell.